A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca aquest espai que oferim un cop a la setmana i que ens permet parlar de literatura infantil o juvenil i que acostuma a consistir en una entrevista, bàsicament, amb l'autor o autora, doncs, a vegades dels textos, a vegades de les il·lustracions d'un llibre. I en el cas del dia d'avui parlarem de textos, d'il·lustracions no n'hi ha. Però podria haver-n'hi. Ara ho parlarem amb el seu autor, que és en Jordi Folch. Jordi, bon dia, benvingut.
Gràcies per pensar sempre en nosaltres i convidar-me una vegada més a casa vostra, que ja entenc que és casa meva.
I tant, perquè a més, em sembla que deu ser potser la tercera ocasió en què parlem amb tu. Quan amb un autor coincidim tres vegades, o quatre, o cinc, vol dir que és molt prolífic, que escriu molt. I deu ser també el
Mira,
teu cas.
M'afalaga molt. Escolta'm, els escriptors han d'escriure, com els metges, doncs, dedicar-se a la medicina. I els farmacèutics a la farmàcia. Per tant, si no escrius la paraula escriptor, potser no te la mereixes.
I tant. I en el cas del dia d'avui, però, tot hem de dir-ho, normalment parlem de llibres de literatura infantil o juvenil, i en el cas del dia d'avui, més que d'això, parlem d'un llibre que parla de com escriure llibres de literatura infantil o juvenil, o del que sigui. Es titula Tècniques creatives per fomentar l'escriptura a casa i a l'aula. Per tant, deduïm que Jordi, quan el vas fer, pensaves també en el món pedagògic, en el món educatiu, en els escoles o instituts, també, no?
Indiscutiblement, perquè tots hem de reconèixer que les escoles, els instituts, no són ens creatius, no? No hi ha formació en creativitat. Hi hauria d'haver una assignatura que sí està a la universitat, però primària, secundària, perquè la manera de fer les coses d'una manera diferent, i perdó per la redundància, doncs no s'aplica a les aules, no? Hi ha una sèrie de propòsits pedagògics, però allò de provocar una opinió pròpia, un criteri propi, al fer les coses de manera diferenciada, com que no forma part del pla d'estudis. De manera que tot el que siguin eines pedagògiques, educatives, didàctiques, per fomentar la imaginació tan menyspreada als instituts, doncs benvinguts siguin.
Clar, jo he presentat el llibre amb el títol, però en realitat el que he dit és el sotstítol del llibre, perquè el llibre es titula Rodari 2.0.
En efecte. De fet, la pregunta seria, escolta'm, algun llibre pot canviar la vida? Quina pregunta més insòlita. Indiscutiblement que sí. A mi quin llibre em va canviar la vida del tot, i bona, evidentment, doncs Gramàtica de la Fantasia, que va sortir l'any 73, per tant, amb el 50 aniversari de la Gramàtica de la Fantasia, l'art de construir històries, jo n'he volgut fer, amb un treball de camp de molts anys per escoles, instituts i per universitats, de tallers sobre el Rodari, n'he volgut fer una revisió, una modernització, una actualització, perquè en Rodari parla de molts exemples, doncs del Limerick, que a Anglaterra aquí no ha arribat, o no funciona, o no és conegut, o d'exemples que passaven a Itàlia, dic, m'emporto cap al meu terreny, parlo de llibres, de pel·lícules, de projectes culturals de casa nostra, i de gent que, en certa manera, sabent o no sabent, han seguit el camí del Rodari, el Chema Madoff. Les fotografies del Chema Madoff, per exemple, són un reflex meravellós de l'Epinomi Fantàstic, o en Tàpies, o el Toni Prat, no? De manera que hi ha una gran quantitat de professionals del segle XX que, emmirallats o no amb Rodari, han fet un treball excel·lent que jo volia compartir i divulgar.
Mm-hmm. Clar, perquè estem parlant d'una figura, el geni Rodari, que podríem dir que, com tots els genis en general, es va avançar molt al seu temps, no?
Sí, perquè ell deia quelcom que ara no s'aplica a les escoles. Per exemple, entre altres coses deia, escolta'm, un docent, un mestre, ha de ser un animador a la lectura i a la cultura. I, entre altres coses que deia, escolta'm, no feu dictats, no feu repetir paraules com a lloros. Si teniu interès en que els alumnes aprenguin a escriure uns mots determinats, els hi doneu aquests mots, o els hi canteu i ells se'n facin una redacció creativa, que era el que jo, per exemple, feia als meus exàmens. Vaig tenir una mala experiència educativa a Sabadell de 13 mesos en un institut, i, escolta, els meus exàmens, doncs, parlant de l'L geminada, o parlant de la C trencada o de la Z, jo els hi donava uns mots, i l'examen consistia en escriure, en fomentar l'escriptura creativa, i fins i tot fixant si el gènere de terror, o el gènere amorós, o el gènere d'aventura, històric, etc etc. Vull dir que em va fer moltes i molt bon el rodar-hi, que, de fet, ara sembla, no diré un desconegut, perquè no és veritat, però gairebé. Pensem que el seu llibre, Trucades des del cel, que és el més famós, ara, l'any 2020, amb la commemoració del centenari, s'ha traduït per primera vegada als Estats Units, perquè deien que el senyor Rodari era comunista, i la veritat és que ajudava a dir missa i deien la colla de la sacristia. És a dir, es fan tants desgavells amb el nom de la política, el món de la ideologia, que ja n'hi ha prou. I et dic una altra cosa, fa molt poc vaig estar a Palma, a Mallorca, presentant aquest llibre. Va venir en Ramon Basso, un catedràtic de literatura important, i em deia que en un congrés amb alumnes de tercer i quart curs d'educació havien preguntat d'un grup de 80 persones quants coneixien en Rodari, i només 4 havien alçat la mà. Vull dir, sacrilegi, ofensa! I aquí n'hi ha per enfadar-se, de veritat, perquè jo crec que és el pare de la creativitat moderna, amb dos grans altres pares, que són en Howard Gardner, primer príncep d'estudis de comunicació del 2009, i en Mihaly Csikszentmihalyi, hongarès afincat als Estats Units, que va revolucionar el món de la creativitat. Però en Rodari, potser perquè escrivia per nens, o perquè no s'aprenia la gent de manera prou interessada, no és tan conegut com caldria.
Que jo et volia demanar, Jordi, perquè escoltant-te, ja no és la primera vegada que em passa, ja ho hem dit abans que t'hem entrevistat en diverses ocasions, i cada cop em passa igual, que surt una energia de la teva boca, de les teves paraules, impressionant, no? I et volia preguntar, igual que la pregunta clàssica de què és primer, l'ou o la gallina, et volia preguntar què és primer, la creativitat o la potència creativa? Perquè a vegades sembla que hi ha gent, com ara el teu cas, per exemple, que ho teniu tot a dins i només heu d'obrir la boca i deixar-ho anar.
Bona pregunta, de l'ou i la gallina. Mireu, tots som enormement creatius, tots. Quan vaig per escoles on els llibres se'm recomanen, els pregunto quines són les persones més creatives del món, i alguns nois i noies, nens o nenes, indiquem-ho millor, diuen nosaltres. En efecte, però tots sabem que hi ha un daltabaix extraordinari de primària a secundària. De 11 a 12 anys hi ha una falta d'interès lector, falta de viure amb intensitat les arts, la cultura, que fa que en el moment que s'imposa la racionalitat, la creativitat se'n va donar, perdoneu, pel sac. Aleshores, alguns es recuperen, els altres no. Però la veritat és que jo aquest llibre, contestant una mica la pregunta, si tots som creatius, és com el que deia el Saramago, tots som escriptors, però alguns escriuen i els altres no. I mai a la vida s'havia escrit tan malament, o tan bé, a les xarxes socials, no? Però aquest manual, perquè és un manual, és una guia, és un far, escolta'm, és un llibre que no només fomentarà la creativitat dels lectors, sinó que reduirà la incomprensió lectora, enriquirà la falta de vocabulari, aturarà l'avorriment a cops de diversió, millorarà la falta de sensibilitat i d'empatia, tot això, i espera, afavorirà l'expressió oral, l'expressió escrita, et farà més feliç, millorarà l'estima per la llengua, faran ganes de llegir i d'escriure a través del joc, i m'aturo perquè encara podria dir més coses. Tot això, com si fos un manual de producte farmacèutic. Maria.
Un manual que té 15 capítols, eh?
Doncs sí, perquè, escolta'm, mira, parlant de Rodari, què fa aquest llibre de Rodari? Què és clau i és necessari? Una paraula meravellosa, una expressió meravellosa del gènere Rodari. En aquest cas me la faig meva. Desperta, ho vaig fer l'altre dia, preparant aquesta entrevista, la imaginació productiva a través de la fantasia creadora. La paraula imaginació tan menys tinguda, la paraula imaginació productiva, la paraula fantasia tan menys tinguda, fantasia creadora, són d'en Rodari. O sigui, perdoneu, de genolls, i amb salutació.
Per descomptat que si volem afavorir doncs això, idees creatives, aquí en trobem alguns exemples en aquests capítols. I n'hi ha un que és, podríem dir que prou evident, que és aquell de fer-nos la pregunta. Què passaria si? Què passaria si això, immediatament, la resposta comença a desenvolupar la nostra imaginació, no?
Totalment. Què passaria si ens quedéssim sense sol o sense diners? Que potser hauríem de tornar al temps de bescanviar fileres per melons, no ho sé, no. Què passaria si no hi haguessin cotxes? Automòbils, que és una pregunta que es fa en Rodari i contesta amb un conte seu, doncs seríem molt més feliços, no? I a partir d'aquí, o el binomi fantàstic, o si l'avi fos un gat, vull dir, què passaria? Com teníem cura de l'avi? És a dir, jo crec que s'ha perdut molt, la Josep Maria, el fet de pensar que la creativitat sempre és un gaudi. Si tu no et diverteixes creant quelcom, no et sortirà bé. De manera que tot és a través del joc. Una altra qüestió, per exemple, jo he donat cursos de poesia en escoles, tallers de poesia, ui, que malament sona, no? És una obligació del departament, etcètera, etcètera. Jo no he fet mai tallers de poesia. Com podem jugar amb la poesia sense adonar-nos-en? Fem cançons. Cantem-les o no cantem-les, però fem cançons. Tot es pot fer i mirar d'una altra manera diferent, però cal practicar una mirada lúdica, enjugassada, treure el noi i la noia que encara alguns tenim a dins. Tot això.
I a cada capítol també afegeixes un apartat que titules a jugar. És a dir, tu expliques alguna d'aquestes propostes que ens poden ajudar a desenvolupar la imaginació i després ens ofereixes una pàgina al final de cada capítol amb aquest títol a jugar que ens proposes exercicis, no?
Sí, Josep Maria, jo he anat per moltes escoles i instituts amb tallers Rodari, especialment per primària, però els de secundari també han gaudit, i alguns dels exercicis que jo feia els últims 20 anys vaig pensar, no, això s'ha de plegar, s'ha de redescobrir el Rodari, s'ha d'actualitzar la gramàtica de fantasia, he de deixar de tenir ocult el meu coneixement, la meva experiència i compartida amb qualsevol escriptor i, sobretot, qualsevol docent, i els exemples són pràctics. No ho poso tot, perquè jo us dic una cosa, i ara com a anècdota molt curiosa, vaig estar en una escola de Roda de Ter fent el binomi fantàstic, és a dir, cada alumne escriu unes paraules, s'aguas, desen amb una paperina o amb una urna, si voleu, i d'allí es agafen paraules amb significació diversa, no propera, i han de fer un conte. Jo els hi vaig dir, encara sóc innocent, o el meu nen interior de vegades una mica babau, i els hi vaig dir, escolteu-me, podeu posar paraules lletges. Mira, m'haurà de disculpar l'audiència, encara sóc dels que pensa que potser una paraula lletja per un nen és poll o és escarbat, i no us puc dir, no vaig fer mai més aquell exercici amb aquella apertura de mires, no us puc dir quines paraules nois i noies de 10 anys, 9 o 10 anys van emprar perquè us esgarrifaria, però, si em permeteu la confiança, de fill de per amunt. És a dir, hem de tornar al joc a l'aula, hem d'escoltar i cercar els talents de cada alumne i de cada un dels nostres fills, no? No imposar que vulguem que siguin ells de grans, sinó escoltar-los i desenvolupar les seves capacitats. Que això també ho diu molt el Ken Robinson, perquè si em permets, Ken Robinson té un llibre meravellós que es diu Escoles Creatives, on es va fer una investigació a grans directius i quadres intermitjos d'IBM de què és el que buscaven del treballador ideal. I deien capacitat d'adaptació a les circumstàncies i creativitat, que és precisament alguna cosa que no s'ensenya a les facultats ni a les escoles. Què hem de fer?
Sí, perquè estem en un món de l'educació que se centra sobretot en que siguem formals i que fem bé els exercicis, no?
Totalment. Jo crec que no pot ser, Josep Maria, no pot ser que encara hi hagi el premi de la... premi. La circumstància de la memorització per fer les proves finals. No pot ser que hi hagi controls de lectures de llibres en el qual tu estàs matant el llibre. No pot ser que encara alumnes de secundària actualment hi hagi, perdoneu si algú se m'enfada, doncs, que em perdoni o no, no pot ser que hi hagi docents que encara estiguin recomanant a secundària La Regenta i Don Quijote de la Mancha, que són llibres magnífics, però que no tenen res a veure amb l'interès lector dels alumnats. Escolteu la Teresa Colomer, en catedràtica de didàctica de la llengua, un llibre que es recomana a l'aula, i que semblen paraules gairebé del Jani Rodari, escolta'm, ha de respondre a dues preguntes. Per què el recomano? I per a qui? Per tant, això de recomanar el mateix llibre, 60 llibres als 60 alumnes, o 40, no té sentit. Insisteixo, la meva petita i dissolcada experiència de secundària, jo els demanava quins gèneres us agraden, i a partir del gènere jo repartia 5 o 6 llibres de lectura recomanada perquè gaudissin. Aleshores, no costa tant fer les coses ben fetes, però l'aparell educatiu és tan gran, és tan curco, està tan rovellat, que serà molt difícil de canviar. I tots diem un dia de petar, no ho veurem que peti. Hi ha masses interessos en joc. Però això no pot ser que memoritzar unes assignatures que no tenen la major part d'elles, i ara entraríem en un debat, cap interès, no? Aleshores, fem una educació a mida per l'alumne i l'alumna, per l'alumne noi i l'alumna noia, a partir dels seus talents, dels seus coneixements. No és fàcil, però, si més no, empenyem una mica.
Jordi, ara mateix no estàs en cap centre de secundària, no? Em penso que estàs a la Universitat Oberta fent de professor de redacció publicitària i creativitat,
I no tornaré mai a les escoles mentre les coses siguin així. Torno a escoles on llegeixen, sigui el programa d'autors a les aules, sigui perquè les editorials em conviden, però ser docent, i això obriria un altre meló i un altre debat, no, entre altres coses perquè el segon dia, per presentar-me a la directora d'aquell centre, li vaig regalar un dels meus llibres, ningú és un zombi, em va dir, Jordi, no tinc temps per llegir. Dic, valga'm Déu, una directora que em diu això. Però va ser pitjor 15 dies després, quan vaig fer-li una proposta a la directora, fent fotografies dels docents, llegint els llibres que estem en aquell moment gaudint, no? Fem una fotografia, fem comunitat lectora, i davant d'una mestra que estava al meu costat, Jordi, no siguis tan creatiu. Allí vaig pensar, vaig saber que la meva vida d'educació duraria 4 telediaris, o 3 telenotícies.
Avui en aquest espai de Llegir per Sentir hem parlat amb el Jordi Folch d'aquest llibre Rodari 2.0, Tècniques creatives per fomentar l'escriptura a casa i a l'aula, que està publicat per les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Jordi, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
A vosaltres, i a gaudir del llibre, que us obrirà les portes, i gaudireu molt i reprendreu i recuperareu el nen interior per si l'havíeu perdut de vista.
Que així sigui. Que així sigui. Adéu-siau.
Endavant. Gràcies.